El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença aquesta hora una edició especial del programa del Gall del Monestir. Com sempre que s'apropa l'aniversari de la mort de Ramon Barnils, fem aquesta tertúlia especial dedicada a aquest periodista i també al món del periodisme en general. Demà es compliran 14 anys de la desaparició de Barnils i per parlar de la seva figura i de l'estat del periodisme català tenim a l'estudi que porta el seu nom l'Andreu Barnils, fill del Ramon i periodista. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
També la Laia Altarriba, periodista i membre del grup de periodistes Ramon Barnils i autora del llibre Vint i Ramon Barnils. Molt bon dia.
Bon dia.
També el Xavier Fornells, periodista, que va conèixer també el Ramon, amic d'ell. Molt bon dia, Xavier.
Bon dia.
I també ens acompanya l'artista Adolf, perquè abans de començar el programa hem descobert un dibuix de Ramon Barnils, aquest estudi, elaborat per ell i que ja penja en una de les parets d'aquest espai que porta el seu nom. Molt bon dia, Adolf.
Bon dia.
La ràdio té això, que no podem ensenyar com és el quadre, però tu que ets l'artista sí que ens podries apropar al que has fet aquest treball que ara ja penja en aquestes parets. Explica'ns una mica per la gent que ens segueixi des de casa.
Bé, és un dibuix a llapis d'una fotografia que vaig trobar per internet, d'un carnet, que és de les poques que estava així mirant a càmera que em va interessar, no? Que vaig trobar-la molt interessant, a més reflectia doncs, això també la seva professió, la seva dedicació, i va ser la que més em va agradar i bé, per mi és un orgull que pugui estar aquí penjada.
És el carnet de periodista, de quan era
sí, crec que sí.
Necessari tenir aquest carnet. Ara, per exemple, molts periodistes no en tenim.
Sí.
Et va costar molt trobar la imatge?
Va costar bastant decidir-me per quina volia fer. Clar, tenia clar que li volia dedicar un dibuix. En faig molts de literaris, per exemple, de catalans i santcugatencs. Però de periodistes és l'únic que he fet i bé, crec que és una figura que cal reivindicar. Necessitem bons periodistes.
Tu quin record en tens del Ramon Barnils?
Jo cap, jo no el vaig conèixer.
Però com a periodista no. El seguies, columnes...
Res. Clar, no sóc tan gran com el Xavi Fornells. I...
sóc avi.
I no el vaig conèixer. Sí, res. Ha sigut després que he anat assabentant-me tot el que feia.
Doncs ara agafo aquesta pregunta i trasllado als altres tres tertulians. Què recorden de Ramon Barnils? Què consideren que el feia especial? Perquè, per exemple, avui, doncs, quan gairebé fan 14 anys de la seva mort, el recordem, i per exemple hi hagi un grup de periodistes que porta el seu nom, o per exemple avui a Catalunya Ràdio s'està fent un acte especial, una Viki Marató Ramon Barnils, una trobada per actualitzar l'entrada del desaparegut escriptor a l'enciclopèdia. Què el feia especial com a periodista i com a persona? Perquè tants anys després continuem recordant la seva figura i molts periodistes el reivindiquem.
No sé.
Vinga, Xavier.
Moltes coses. El que passa que també és un record sectorial, eh? Vull dir, si mires la premsa no és que aparegui excessivament. Jo diria que més aviat és molt minsa l'aparició del Ramon i penso que podria sortir molt més i fer-ne més referències de les seves reflexions, no? Totes maneres a Sant Cugat doncs sempre hi hem tingut una... Jo abans de periodista era tertulià i del Messoni i jo era el petit allà i escoltava, vull dir, de fet no. I la imatge és aquesta de sentir parlar de literatura, de política, de copes i més coses, no? Aquest era el tema i sobretot de literatura. Jo crec que també hi ha un vessant del Ramon lector molt interessant i de les reflexions que no va deixar escrites sobre literatura, no? I tot venia del Ferreter i d'aquell encontre una miqueta especial que va viure aquesta ciutat als anys 70 i ell ja venia amb tot una història darrere, diguéssim, de més polititzada, però el xoc cultural que va viure aquí jo crec que va ser molt interessant i jo vaig viure això una miqueta de petit, de jovenet, no? I escoltant i després ja més tard sí que vam parlar de periodisme perquè jo vaig exercir el periodisme molt tard, jo em dedicava a la filosofia i altres coses, després amb el tema de l'agència vam tornar a parlar perquè ell havia tingut una reflexió des d'EFE, quan va entrar a EFE, de fer la secció en català amb les dificultats que això va tenir, i quan vam parlar de fer una agència catalana de notícies a Catalunya, el mar d'internet a ell se li escapava, però sí que va posar alguns referents bàsics, diguéssim, de com havia de funcionar això, no? i aquestes converses sí que eren estrictament periodístiques, jo les recordo molt, i avui jo penso que és un dia interessant de recordar. I aquesta iniciativa de millorar la Viquipèdia, jo crec que des de Sant Cugat l'hem de millorar molt, perquè no hi som, bàsicament. I penso que hi ha moltes coses a Sant Cugat que hauríem d'incorporar, i si no es fa avui un altre dia, però que s'han d'incorporar.
Més opinions. Laia, tu que vas fer entrevistes a molta gent que el va conèixer, que va compartir redacció amb ell, bars, altres espais, què destacaries d'ell com a periodista i com a persona?
Mira, jo agafaré el fil d'una cosa que ha comentat el Xavier, que diu que, no, que realment l'aparició als grans mitjans del referent del Ramon, doncs, o de la figura del Ramon, és molt minsa, no? I és evident, no? Però també jo el que he vist darrerament és que, sobretot amb noves generacions de periodistes, moltíssima gent el coneix. Jo quan vaig a la facultat, que jo ja em fa pues, quasi 20 anys, llavors, clar, jo no en tenia ni idea, també era una persona... Ell encara estava viu, encara exercia la professió, sobretot feia les tertúlies, no?, i la seva columna al Temps, però he trigat molt a sentir parlar-ne d'ell com algú referent, etc etc. I en canvi, en les noves generacions t'ho trobes, i jo penso que és perquè hi ha una necessitat, no?, de tu quan estudies o fas la carrera, et poses a treballar, dius, bueno, doncs quin periodisme m'agrada, no? I llavors busques i penses, i és una persona una mica que s'ha convertit en una icona, no? I també entenc que el grup de periodistes ha ajudat a alimentar una icona d'un periodisme que volem fer i que és difícil de fer, no?
Per cert, que la Facultat de Periodisme, jo també quan vaig estudiar, ja fa uns anys, el nom de Ramon Barnils, jo el vaig sentir dues o tres vegades, i gràcies a professors com el Tres Serres, o el Josep Maria Figueres, que és d'aquí Sant Cugat, i també el David Vidal. Jo sempre recordo aquests tres professors i sempre els dic, no? Perquè quan en aquell espai o en aquella facultat es parlava molt del País i de la SER, doncs Ramon Barnils apareixia doncs, esporàdicament gràcies a alguns professors. Andreu, que et volem sentir també, eh?
Digues.
Què destacaries del teu pare com a periodista?
Ja, jo ho he dit bastantes vegades. Com a periodista no t'ho sabria dir. Hi ha gent que... No sé, clar, jo el pare el recordo com el pare, hòstia. Més que com el periodista. No te'l sabria...
Separar una cosa?
Sí, no te'l sabria descriure. Sí que hi ha una cosa que m'agradava del pare que feia, que hi ha gent que no... que ara potser ho canvia. El pare va treballar al Mundo, per exemple, o va treballar al Temps. No? I jo crec que era un tio que era capaç de fer de Ramon Barnils fos on fos. Que això a vegades hi ha gent que es confon i aleshores treballa al Mundo i fa missatge del Mundo, treballa al Temps, fa missatge del Temps, treballa al VilaWeb i fa missatge a VilaWeb, treballa al Periódico i fa missatge... I, hòstia, i ell era capaç de dir la seva fos on fos. Això sí que és una cosa que sempre em va interessar, de veure com ho feia, i realment ho feia. Realment ho feia. Potser per això també va estar expulsat de tants llocs, no? Però jo això sí que li dic, hòstia, el tio, xapó, amb això, la veritat, que era capaç de dir la seva allà on fos.
Hi ha una cosa que em veixis... L'altre dia es va fer un recordatori del cantant...
L'Ovidi Montlló.
De l'Ovidi Montlló, no? I... Em va portar aquesta època de la transició on el Ramon es va moure amb una banda més llibertària, diguéssim, és on ell va agafar el rol a través de la Soli, de la CNT i d'un projecte, diguéssim, dels vençuts, revençuts, expulsats de la història... Que va representar, diguéssim, el moviment llibertari acabar la Guerra Civil. Diguéssim, és un moviment extirpat, o sigui, extirpat fins l'última gota, diguéssim. I això és un tema que a vegades hem oblidat i que segurament el sindicalisme a Catalunya no seria així si no hagués passat el franquisme, bueno, no sé. Però ell va enganxar aquest fil dels vençuts, revençuts, diguéssim, no? I aquest fil jo crec que el va aguantar com va poder, no? I d'alguna manera la transició va ser una altra derrota. I aquesta sensació d'una altra derrota ara potser l'analitzem més bé que no en el moment de la transició, perquè semblava que les poques quotes de poder que es tenien doncs ja semblava molta cosa. Això, com vens de la repressió, això és un càlcul que està fet sempre sobre el carceller i el pres, no? I una miqueta de llibertat sembla molt, però en realitat quan tu mires des de lluny, doncs ara veiem que hem de tornar a començar, no? I el País una miqueta sembla que pugui tornar a començar, ja veurem. I aquesta, i ell va aguantar amb un trem impressionant aquesta segona derrota, diguéssim, i va aixecar bandera, i per això el van expulsar de tants llocs. O sigui, era, per què? Perquè posava el dit a l'anàfora contínuament, i això molestava molta gent, i els poders, doncs, actuen com actuen, i de vegades directament, a vegades civilinament. Jo me'n recordo el dia del funeral civil que vam fer aquí al costat del monestir, no el monestir, on hi ha
els jardins,
els
no?
Jardins, on hi ha els, bueno, ja n'hi ha els plàtans, ara són lladoners, s'han canviat els arbres, però en allà recordo que va sortir un representant de l'autònoma, no sé, ja no sé qui era, fer una lluança del Ramon, no? I al cap d'una estona va sortir una per allà, era com un, o sigui, allò com un còrner on la gent anava a dir què pensava, no? I van així, va ser un acte... I va sortir un altre, bueno, deixant a caldo la Universitat Autònoma i el que va representar en la vida del Ramon. Però allò, amb 10 minuts de diferència, perquè entre mig hi va haver-hi dos o tres persones, i després... Però el que va passar a l'Autònoma amb el Ramon és significatiu de que era una veu que molestava. I era una veu, i això el forçava, a vegades, a mantenir una impostura d'insolència en la seva expressió, que el feia molt singular, el feia atractiu, però el feia perillós, i bueno, era la seva manera d'estar, no? I crec que va acabar més amb la ironia que amb la insolència. O sigui, la insolència, al final, hi ha tots els programes més a la ràdio, més... ja eren molt irònics, era un joc d'un altre tipus, però quan posava el dit a la llaga, posava el dit a la llaga. De fet, la repressió va durar el dia que hi ha un canvi de govern, el seu programa desapareix, no? I
postres de músic, estem
postres parlant. De músic, no? Que és, per què desapareix aquest programa, encara que no hi fora ell, no? Ja era, és que fins i tot ja, ell ja no hi era, però el programa havia de desaparèixer. O sigui, hi havia una sanya en molts sectors de la... del poder, de com es vulgui dir, doncs, de que el molestava. I jo crec que ell va agafar un fil de la història que ningú volia que s'agafés.
Em sembla que el Joan de Sagarra, en el teu llibre, Laia, si no recordo malament, ho he llegit en un altre lloc, explica que quan va morir el Ramon volia escriure un article al País per recordar-lo, el va escriure, i que quan el van a publicar li van dir que no, que no es publicava, no? Lluís Basets, em sembla que era? Ho diu, no, en el llibre?
Sí,
o...
sí, ho explica, no em facis dir qui va ser de...
Però va ser el País que no, sí, el van dir que...
Exacte, exacte. Sí, sí, va passar això, llavors el que va fer el... Quan es va publicar el llibre de recull d'articles al cap d'uns mesos de que morís el Ramon Barnils, que va ser un recull d'articles a cura del Carles Serrat, també periodista, la introducció, van posar-hi, no, el pròleg, com a pròleg, a l'article que no havien volgut publicar al País com, quan va morir, bueno, que va escriure el Joan Sagarra, quan va morir.
Juanito, que li deia Juanito.
Jo aquí dues coses. És cert que el van expulsar de molts llocs, també de la CNT.
Sí.
Vale. I dues, és veritat, que molestava i tot això és veritat. Hòstia, jo no sé què dir-vos. A veure, també és un tio que va arribar, va tenir un programa a Catalunya Ràdio, va escriure tots els diaris. O sigui, aquí tampoc estem parlant d'un ésser marginal, que no el deixessin xerrar.
No.
Val? I després, això de la insolència i tot això, totalment d'acord a la cosa pública, però hòstia, la vida privada.
No era així.
Un tendre.
Sí.
Un tendre.
Sí.
Oh. O sigui, que la imatge que la gent s'enduia a casa a través dels mitjans no es corresponia després amb quan sortia del micro, no?
Bueno, tots ens passa una mica, no? Si ets Joan i fas de fuster, doncs el Joan influeix el fuster i el fuster influeix el Joan, no? Però, clar, jo el record que tinc a casa, no sé, a mi em donava un petó cada dia per anar a dormir. Saps? Que no, tampoc correspondria tant amb la idea aquesta del dimoni que a vegades d'això en sis. Era capaç de fer les dues coses, crec. Dit això, a mi sí que m'agradava del pare aquesta cosa de no perdonar. No perdonar fins i tot els fills. Escolta, nano, no m'atabalis, perquè fes el que et toca, no? O sigui, no perdonar la vida, ni sobretot els que són els teus, que és bàsic que et diguin les coses a la cara, fins i tot, sobretot els que t'estimes, més que no els que no t'estimes.
Bueno, no sé, jo el plantejament de per què va actuar, com va actuar moltes vegades, ho veia, suposo, a situacions de la vida que li van anar passant, no? I és cert que tenia, o sigui, tenia gent que el volia molt, que se l'estimava molt, i tenia, o sigui, no hi havia allò grisos, o sigui, o blanc o negre, amb el Ramon no podies estar allò i crec que això, doncs, bueno, explica moltes coses d'aquest tipus. Ara, que els mitjans, diguéssim, més propers al poder el van vetar, jo ja sé lo de Catalunya Ràdio, però allò també era una batalla interna, i alguna vegada explicada, perquè ell ens ho havia explicat, entre el Pujol i el Roca. O sigui, ell tenia el Roca com enemic número 1 i el Pujol jo crec que li donava peixet, i bueno, són guerres d'una època dels anys 80, diguéssim, a Catalunya, que es vivien en sectors del poder, i el Pujol maniobrava com maniobrava, no? I crec que va tenir espais, i perquè tenia una guerra enfrontada amb una posició del nacionalisme més tou, diguéssim, que hi havia, no?, en aquell moment.
Volies afegir alguna cosa, Laia?
Amb això de la ràdio, he pensat, no, que el llibre també expliquen que, clar, de vegades també si aguanten a Catalunya Ràdio, no, el Ramon Bernils, però tot amb el Jordi Ventrell, etc, tot i que acaben saltant, però també és perquè què li interessa més al poder, no, de vegades, les veus crítiques, tenir-les a dins d'una manera controlada o tenir-les a fora que et poden disparar encara més durament, no? Llavors, jo entenc que el Ramon i que tots els periodistes acabem fent això, no? Tu també, quan estàs en un mitjà, dius el que vols, però també ets conscient que hi ha uns límits, no? I jo penso que, malgrat tot, el Ramon era conscient d'aquests límits quan treballava en un mitjà, com tots, malgrat que ens reivindiquem molt lliures i molt crítics i tot el que vulguem, acabem sent molt conscients d'on estem escrivint i els límits que això ens comporta, i de vegades estàs disposat i vas i estripes els límits, els passes, i de vegades, bueno, doncs no cal que diguis això i apuntes per aquella banda, i de cada mitjà pots considerar una plataforma per criticar, disparar en un sentit o un altre. I després també, i reprenent això que deies abans, Xavier, de la transició, jo considero, a mi em sembla molt interessant pensant-ho cap al moment actual, no? Perquè ens trobem en un moment transitori cap a no sabem on, no? De canvis, o com a mínim d'oportunitats, de reptes que tenim al davant, i em sembla interessant les seves ensenyances en el sentit de dir que ell va estar alertant de tots els perills que veia, no?, la transició. I em sembla que ara és bàsic també estar fent aquesta funció per part del periodisme, no? Amb el procés, no? Amb independentista, però també amb tot el que ens omplim ara tots la boca d'això de la nova política, que en veritat no saps ben bé què vol dir, o amb totes aquestes coses, penso que està molt bé portar les llums vermelles que portava el Ramon.
Algun comentari sobre això? Què diria del procés, eh? Sembla que la tertúlia de l'any passat també ens vam preguntar què diria el Ramon ara del procés, i tothom va coincidir, seria molt crític, segur. Això segur.
Clar, és difícil de dir això, perquè clar, tenim el... Sabem el que diria el Ramon Bernès de l'any 2001 o del 2000, no? Però ell també hauria canviat. Llavors no sabem què hauria dit ara. Això m'ho va fer veure la Carme Junyent, que un dia demanà i diu, hòstia, jo et puc respondre el que deia quan estava viu, però la gent canvia i amb 14 anys vés a saber. Dit això, estic totalment d'acord amb el que diu la Laia. Jo crec que a ell li va passar la transició, és a dir, el pare aspirava no només a una democràcia, volia alguna cosa més. L'important no són els governs, són les societats. Li hauria agradat que durant la transició la societat hagués avançat molt més i molt millor, i jo crec que ara ens trobem en el mateix i que hem d'anar amb compte, perquè molts dels que ara són herois, doncs si arribem a la independència poden ser traïdors. I això pot passar. Ens podem trobar que tios que ens han ajudat a arribar al port, després diuen que al port ens quedem. I trobo molt interessant, això sí que a vegades ho penso, hòstia, jo crec que hauria apretat molt amb això, en aquest sentit, vigilem amb els nostres propis, que ens poden fotre un gol com ens van fotre un gol a durar la transició.
Aquest és un punt clau, no?, del que estem ara i el que estàvem, i que costarà de veure com es mouen els actors en aquest moment, no? Però jo vull també reivindicar avui un Ramon preocupat en aquest sentit, no tant per les estructures, sinó pels continguts d'aquestes estructures. Ell li preocupava molt els sistemes educatius que teníem, la incultura general, el poc domini de les llengües, la poca universalització de les lectures de la gent. O sigui, ell era molt transversal i crec que la figura del Ferreter va ser molt important en aquí. O sigui, el Ferreter és un personatge, és un bolet que apareix, que arriba dels Estats Units i apareix aquí en un moment determinat. És el senyor que ha estudiat amb el Chomsky i tot el que el Chomsky representa, i ara si heu anat seguint, es publica tant articles del Chomsky a tot arreu, i, però ell va
ara
ser...
Ara s'ha casat.
Ara s'ha casat, sí. Ara, però ell comporta, diguéssim, tota una revolució de pensament. En l'autònoma no el volen deixar donar-li classes perquè no té la titulació adequada, al final s'arregla, bueno, i el Ferreter s'instal·la a Sant Cugat, i el seu entorn començarà a bullir moltes coses, un trasbassament d'idees molt important. I després, quins interessos tenia el Ferreter? Pues, la literatura, o sigui, la lingüística, les coses més... però la pintura, o sigui, el Ferreter té moltes temàtiques, i avui si mirem la seva obra, que s'ha recollit, doncs tot aquell debat passava en el Mesón durant moltes hores, durant molts dies, amb el José María Valverde, bueno, aquesta era la gent que estaven aquí reunida, i sortien aquests debats. I el debat de la literatura era importantíssim. I és un dels temes, diguéssim, de pensar que aquest país estigués més preparat culturalment. O sigui, jo crec que sota de tot hi havia una preocupació global per la cultura, per la internacionalització de la cultura, i que aquest era un tema latent, i ell, Itàlia i França eren uns referents molt importants per la música també. Sí, era un moment que ara tot ens ve molt llanquitzat. En aquell moment encara ens arribaven cantants italians i francesos i sabíem qui eren. Això, i el cinema, no? Però això, bueno, s'ha anat desmuntant, no?
I, escolta, no hi ha fotos del pare i el Ferreter, per exemple?
Jo crec que...
Aquesta foto no m'agradaria veure-la.
Jo crec que sí que hi són, eh? El que passa és que s'haurien d'anar a buscar... La Carmen és potser la que els pot tenir.
La propietària del Mesón,
sí,
encarregada del Mesón.
La Carmen Rojo.
Doncs anem, no, això de la Viquipèdia seria una bona excusa.
Buscar aviam què hi ha, però no eren massa mans d'això, eh? De fet, no feien... O sigui, era molt... O sigui, el tema de... Era molt... Era un debat de gent d'aquí, del poble, i d'intel·lectuals que anaven aterrant aquí, i que es va fer com un debat llibertari permanent. O sigui, cada dia era un maig-tomaig de debat. I hi havia debat polític, i després de debats d'altres històries, però hi havia sobretot debat cultural. Jo crec que era un debat molt... I una preocupació constant. Jo crec que aquesta preocupació li recorre tot el temps, no? I també la vinculació amb alumnes, de que s'han de fer lectures, era prescriptor de lectures contínuament, no?
Home, d'aquesta relació amb els alumnes, no? Amb un grup d'estudiants de periodisme de l'Autònoma, ell va escriure, dirigir el llibre de La Torna de la Torna, del Salvador Puig Antic i el Mil, que és un llibre de periodisme i investigació, sí. Que és un referent, vull dir que aquesta relació amb els alumnes...
Sí, això era difícil de pensar que un professor fes una cosa d'aquest tipus, que un treball es convertís en un treball de veritat, o sigui, que no era un exercici.
Avui en dia també és
difícil, no? Però aquest paper de prescriptor el va fer durant molt de temps, de lectures, perquè i amb els seus entorns, doncs, jo crec que és un element que a vegades no tenim en compte, i que, bueno, crec que va ser important també.
Algú que ens escolti des de casa i no conegui gaire Ramon Barnils, si li haguéssiu de dir alguna recomanació, algun llibre, a part del llibre de la Laia Altarriba, per conèixer com a persona, òbviament, que ell el recomano jo, però què li diríeu que pot llegir o on pot anar per tenir una idea de la seva tasca periodística? Quina recomanació els hi faríeu? Algú que digui, ostres, m'heu fet entrar ganes de llegir Barnils o de conèixer Barnils, què hauria de fer?
Dues coses, no? Jo penso, bàsicament, i ja em corregireu, d'una vegada el llibre que he dit abans, que es diu Articles, del Carles Serrats, que al cap de pocs mesos de mort recopila articles, des del primer article que va escriure aquí a Sant Cugat,
sí, sí,
fins a l'últim que va escriure el Temps, no, em sembla, si no m'equivoco, i bueno, és un molt complet, jo penso, una visió panoràmica, diríem, i l'altra és l'Agenda Contrastant, una pàgina web, que allà va, hi ha penjats, no sé si tots, però la immensa majoria d'articles que va publicar el Temps.
Et dic el número, 528 articles, vale. Perquè ho tinc davant ara en un article.
528 articles.
Sí, que tots del
Temps. Va publicar el Temps, exacte. I si algú té ganes de fer de rata de biblioteca, se'n pot demanar l'arxiu Tarradellas, que allà la família doncs, va fer la donació de tot el seu arxiu, i hi ha moltíssims materials publicats.
Com és que no ho tenim a l'Arxiu Nacional de Catalunya? Aquí ara,
ara volia dir això. És un tema que tenim pendent. Jo crec que ja està bé si està al monestir de Poblet i està ben guardat i no hi ha cap problema. Però sí que crec que haurien de fer un esforç, i un dia ho vaig parlar amb el Sants Travé, que és el director de l'Arxiu Nacional de Catalunya, i penso que hauríem... I n'hem anat parlant, però no ho hem fet, i potser s'hauria de fer un esforç aquí de digitalitzar la part pública de l'arxiu. O sigui, no la part privada, entenc que no té sentit, però la part pública de l'arxiu s'hauria de digitalitzar i que estigués a disposició de tothom, diguéssim, que no hagis de demanar permisos, anar a Poblet, fer tot el recorregut aquest, i crec que això ajudaria, i evidentment l'arxiu, o sigui, la còpia digital podria estar en l'Arxiu Nacional de Catalunya aquí a Sant Cugat, i a més està al costat del Torba, bueno, i a més si està digitalitzat el pot mirar qualsevol des d'on vulgui, no? I penso que aquest és un... l'altre dia parlava amb el president del grup, que, bueno, vam tenir una reunió...
El Joan Vila
va venir i vam estar xerrant una estona, i li vaig dir, un dels objectius hauria de ser aquest, de la part pública de l'arxiu, d'acord amb la família, doncs fer una digitalització i tenir-lo en l'arxiu d'aquí. Vull dir, moltes, estem fent còpies de moltes coses, uh-huh. Doncs aquesta jo crec que seria fàcil, a més hi hauria més possibilitat de qui volgués veure el que va deixar, diguéssim, i que s'ha volgut guardar. I dic, la part pública, em sembla que no seria massa complicat ni és massa car. Però hauria de ser, jo dic, un dels objectius del grup, deien el Vila, hauria de ser aquest. I no sé, però jo crec que és una de les coses que hauríem de fer, i crec que no hauria de ser massa problemàtic tenir aquests arxius digitalitzats i a disposició de qui els volgués conèixer, no?
Una de les ironies de la història és que l'arxiu que hi ha a Poblet accepten els llegats o, bueno, accepten els papers per ordre d'arribada i els posen un al costat de l'altre. I el del pare està al costat del Carles Santís.
Ostres, això...
És maca aquesta, eh?
Sí, aquesta. Sí, no, és el seu punt, eh?
Això no sabia. Perquè el...
Va ser la sot del Ramon.
Va estar barallats molt de temps. De fet, per això l'Avantguàrdia encara ignora absolutament el Ramon Bernils. No existeix, pràcticament. Per tot el que és entorn Avantguàrdia, Bernils no ha existit mai.
Aquells articles un tomb per la púrria, parlant del Carles Santís.
Sí, s'ha dedicat tres amb ells.
Sí, que... Déu-n'hi-do.
Tot i que, hòstia, no ho sé, clar, jo potser tinc una... era petit i tampoc ho recordo tant, però a La Vanguardia també va escriure, eh?
Sí, sí, però...
I tenia amics que eren de La Vanguardia.
Sí, sí.
I recordo gent tan allunyada d'ell com el Foix. Sí. Mira que eren diferents, eh?
Sí, sí.
El Foix va baixar a Figuerola quan estava malalt.
Sí, sí.
Jo crec que el pare, amb el poder en general, si considerem La Vanguardia poder, tenia aquesta relació que explicava la Laia a dins i a fora,
sí,
a la vegada.
Sí, sí. No, el Foix el recordo també en el funeral, sí, sí, no. Va parlar i va explicar que d'estar en posicions tan separades, doncs sempre hi va haver-hi possibilitat de diàleg, no? Cosa que a vegades es fa difícil d'entendre. I és cert que hi havia gent molt... que et diries d'entrada que sembla que no pot ser, però era, no? I això és cert que és així. Tots més, jo penso que un pas més, diguéssim, amb aquest, tenir aquests arxius digitalitzats i que la gent els pogués consultar seria un objectiu a curt termini bastant senzill.
I l'arxiu sonor dels programes de Catalunya Ràdio?
Ah, aquest és un misteri de la...
De Lloro, el Mico, el senyor Puerto Rico, per exemple, que hi ha gent de la meva edat, els 30, que ens agradaria escoltar-ho i només tenim un llibre que transcriu els programes. També el postres de músic, no hi ha gaire... On ha anat a parar tot aquell arxiu?
Jo ho he demanat, estan destruïts, sí. Perquè en el seu moment, com que no hi havia la tecnologia digital, ocupava massa espai, i aleshores em sembla que en tenen guardats dos o tres, que es poden trobar. Hi ha dos o tres, no sé si són lloros o,
crec que sí,
o postres de músic. Dit això, aprofito per fer una crida, jo conec gent que grava, i ha gravat programes, per exemple, el Martí Struc.
Sí, 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 jo anava a dir, jo sé això, que hi ha gent que té gravats programes perquè llavors se'ls gravaven.
Sí, i aleshores aquests podrien, ara aprofitant-lo de la Wikipedia o el que diu el Xavier de l'arxiu, de donar-los.
Sí. Una altra cosa que jo penso que està pendent i que això haurà de fer algú com més acadèmic per entendre'ns algun dia, és estudiar l'obra del Ramon Barnils, no?, amb la dificultat aquesta, que és una obra dispersa, no? Que, clar, un escriptor, com que va fent llibres, és més, ho tens molt més accessible, en aquest cas és més dispers, però bueno, hi ha l'arxiu, etc. Penso que serà interessant que algun dia s'assegui amb tot això i es posi a...
No, l'arxiu, l'arxiu i tots els articles, al final és el compendi d'això per fer potser un perfil ideològic més ben definit, que potser és el que falta en el coneixement públic, no?
A mi una cosa que em agrada molt, del, quan veu el llibre aquest de Vini Ramon Presents, Laia, també veu fer el documental.
Sí, molt bé. Sí,
i surt el Pàmies i sí, diu una cosa que em va agradar molt. Diu, oh, com és que el Ramon no té allò, l'obra que, que seria allò corresponent al personatge, no? Com és que no té el gran llibre o la gran no sé què. I el Pàmies diu, hòstia, és que era un tio que era bàsicament de contacte vital. Era aquí i ara. I et podia donar una gran conversa plena de lucidesa en un bar, però després això no quedava, no? I ell venia a dir que això lligava molt amb el personatge, aquesta cosa no era una cosa institucional, i l'obra i el paper, sinó és l'ara i l'aquí, no? I que lligava molt més amb el personatge. Hi ha un punt, si algú vol fer el llibre aquest de l'obra, estarà bé, però també algú hauria de fer el llibre de les converses.
No, però jo crec que hi ha un... El seu contacte amb la literatura i amb estudiosos de la literatura, perquè aquí hi havia... va arribar a conèixer, en certa manera, les trampes de la literatura. O sigui, quan tu escrius una novel·la o hi ha tots uns procediments, jo crec que ell això era el que el frenava més. O sigui, que el mateix coneixement de la producció, com, o sigui, ell sabia el que patia per fer un article, i quan penses una novel·la, però les novel·les tenen uns processos o uns procediments bastant tramposos, diguéssim, entre l'autor i el que deixa escrit, no? I jo crec que això el va atemorir. És un dels temes que... això sortia bastant a les converses, això de xerrem molt però no escrivim, eh? Això...
Clar, també, jo parlant amb alguna gent, com vaig fer el llibre, també deien, home, tu necessites temps per fer un llibre. Si estàs fent el llibre, no estàs anant a la ràdio, no escrius els articles, no converses, aquestes converses que entenc que per ell eren tan necessàries, no? Perquè, perquè vivia la vida d'aquesta manera. Llavors una mica també has de triar la vida, no? Què prefereixes? A què prefereixes dedicar el teu temps?
Però jo crec que li hagués agradat, però no, és una intuïció, a més que s'avarà ara sobre aquesta qüestió, però me'n recordo el Paco Rico, que és un personatge real acadèmico de la llengua, també estava aquí, eh? I, o sigui, hi havia gent que coneixia molt bé això de l'escriure i per què escriure i com s'escriu i cada procés d'aquests. Jo crec que això el va... Fixa que el Ferreter escriu poc, és un dels grans poetes de la segona part del segle XX, potser el més important que té el país, perquè té una obra superminsa, molt petita, clar que va viure 50 anys només, no? I de fet ho va escriure tot aquí a Sant Cugat els últims anys, prèviament no havia escrit, no? I també és molt escarrancida, és una obra molt contundent, però molt resumida, diguéssim, no es va esplaiar i va fer una renovació a la poesia en molt poques pàgines, no? De fet, el grup aquest d'aquí, pocs han escrit, eh? Sí, pocs han escrit.
Del grup del Messon.
Del grup del Messon, sí. Poca gent ha escrit.
Per cert, volia parlar també del periodisme en general. Està parlant de la...
Bevien més.
Que em va estar parlant del Ramon, no? De la situació dels periodistes, dels mitjans de comunicació, de el que és les noves tecnologies aplicades als mitjans. Per exemple, buscant dades, cada any tenim a Catalunya 545 nous titulats de periodisme, també hi ha 3.000 persones registrades al Servei d'Ocupació de Catalunya que busquen feina en el camp del periodisme com a primera opció. Tenim aleshores un món del periodisme que ha canviat també molt respecte a l'època en què el Ramon el va exercir. Queden 10 minuts, és que és difícil tractar el tema en tan poc temps, però com veieu l'estat del periodisme català actual i sobretot en aquest context polític tan mogut, això que diuen procés, que no sabem cap on anem, una altra transició, que com el veieu?
Jo crec que el periodisme està més sacsejat per la revolució digital que per el que passi aquí. La revolució digital ha canviat tot i estem en una altra esfera, no? Jo recordo quan li vaig anar a explicar que anàvem a fer una agència per internet, però on teniu els teletips, no? Això, el satèl·lit, no, ja no, ho farem per una altra via. I a Europa no existia, n'hi havia uns Estats Units que havia començat i vàrem guiar-nos per un model d'allà. I jo me'n recordo que em vaig passar un any explicant per Catalunya que era un correu electrònic. O sigui, bueno, d'això fa 12 anys, o sigui, 13 anys, no fa més. O sigui, i ara ens sembla, potser 15, ja en posem un mes. Però ara ens semblaria estrambòtic, no? Però clar, això ho ha canviat tot, i ha canviat les empreses, la manera de fer, i el fet de que tothom sigui possible editor té avantatges i els desavantatges de com te troben en l'espai aquest, no? I això jo crec que és el que està canviant tot el panorama, no tant la problemàtica que pugui tenir el país, no?
Jo crec que és un gran, grandíssim moment, excepte en un punt, que és el model de negoci. Hi ha molta, molt bona informació que trobes a la xarxa de gent que la fa gratis i que no cobra. Em trobo jo, almenys com a lector de premsa, que sóc un tio que llegeix... Jo no llegeixo La Vanguardia, jo llegeixo l'article del Graupera, jo no llegeixo El País, jo llegeixo l'article del Culla. Pico a llocs i no pago un lloc. A mi no em faria res, pagar. El model de negoci, un cop es trobi, fliparem. Jo crec que estem en un dels grans moments del periodisme aquí i en general. Podem tenir accés a molt i molt bona informació. Volen colar-nos censures d'articles del Sánchez Piñol i no se'n surten. Els grans mitjans abans, amb una portada, marcava la línia d'un govern i no se'n surten. Crec que és un gran moment com a lector, no és un gran moment com a periodista, perquè no hi ha el model de negoci. Val? Un cop trobem el model de negoci, això serà espectacular. Crec, jo estic molt més ben informat ara que fa 10 anys. Això volia dir.
Sí, ara pensava, quan deies això, no? Jo estaria disposat a pagar i la gent, si trobes la manera de fer-ho, ho farà, no? I llavors he pensat amb els, no? Amb la fórmula aquesta d'Albert Camus, no? Del microfinançament. Ja sé que això no, amb això no vesteixes un gran mitjà, eh? Però com a indici, jo me'n recordo que fa uns quants anys, quan encara no existia aquí Albert Camus ni el Tot Suma ni aquestes plataformes que es fan servir aquí per aquest tipus de projectes, parlàvem amb alguns periodistes i dèiem, això existeix als Estats Units... I allà funciona perquè hi ha un mercat potencial molt gran i, per tant, com que tens tanta gent a la que dirigir-te, doncs acabes pescant i acabes podent tenir diners. Això aquí serà més difícil. I ho està petant. I tothom està traient diners d'Albert Camus i, per tant, vol dir que sí, que hi ha possibilitats, que la gent està interessada i disposada a pagar, encara que sigui petites quantitats, per obtenir, doncs, en aquest cas, periodisme de qualitat, no? Llavors sí que penso que a la gent li agrada la bona informació, la informació de qualitat, que estigui fet amb un esperit crític, que es faci preguntes i no, que no són que troba a faltar en els grans mitjans, però bueno, m'hi preocupa molt com a periodista l'absoluta precarietat amb la que estem, no, immersos moltíssims professionals, no, i que clar, i és molt complicat.
I després hi ha una altra cosa, que clar, això, però a mi ja m'agrada això, també, però hi ha aquella frase, no? No et queixis dels mitjans, sigues mitjà. Uh-huh. O sigui, la influència que té... Poso un exemple de l'extrema esquerra, si vols, però la influència que té els posts que fa el Manuel Delgado des de Facebook... Hòstia, poca broma, saps el que vull dir? I llavors és una persona que penja en el seu Facebook i això té una influència, i no és periodista. Llavors aquí els periodistes jo crec que ens hem d'acostumar també a això. Ja no som els únics que fem de periodistes, gràcies a Déu. Vale? I tant de bo també passi amb els polítics, això, i amb els economistes, sobretot. Perquè, si no, és que aquesta casta, és una paraula que no m'agrada, però això també, jo crec que afectarà molt també el model de negoci i el tipus... I jo crec que, en el fons, ens millora, a nosaltres, que hi hagi altra gent que no és periodista, que ho fa tant o millor que nosaltres.
Que, per cert, un dels èxits recents a Verkami ha estat l'anuari dels silencis mediàtics del 2014 i també el nou portal media.cat, que a 48 hores de tancar la seva campanya a Verkami ja ha obtingut més de 15.000 euros per tirar endavant aquest anuari de silencis mediàtics, que, si no em recordo malament, és la tercera edició. I després la renovació, o la quarta, no?
Quarta,
i la renovació de la web media.cat, que és un observatori de mitjans que també doncs està guanyant pes, vull dir que aquestes iniciatives van quallant.
Sí, sí, clar, 15.000 euros recollits en 40 dies, amb allò a base de petites aportacions, no? És això que dèiem, no? De que a la gent li agrada la informació i té necessitat i es vol informar, llavors és el que deia l'Andreu, no? Llavors per ells hi ha una gent que li mereixen una confiança, una credibilitat, i tant els hi fa si són periodistes, si no ho són, el que siguin, però aquella gent és la que els agrada escoltar-se-la. A veure, també dir una cosa, eh? També hi ha en els grans mitjans, hi ha gent que està fent feina molt ben feta, també, no?
Perquè totalment d'acord.
El problema és que aquesta gent cada vegada doncs té una situació més precària, més pressió perquè, bueno, no? A nivell de les hores que hi ha de dedicar, la quantitat de feina que ha d'elaborar, etcètera, etcètera.
Sí, el que passa és que les empreses periodístiques obeeixen a consells d'administració que representen altres empreses que no tenen res a veure amb el periodisme.
Actualment bancs.
Hi ha un creuament d'interessos aquí que es fa molt difícil, i com veus cap on orienten els temes vas veient qui hi ha darrere, no? I clar, aquesta informació és la que costa que la gent tingui clara, i la gent al final li van arribant tants inputs per minut que seleccionar què és, què hi ha de cert, què no hi ha de cert, que, bueno, i s'entra en una espiral de confusió que, bueno, que algú hi vol treure guanys i rèdits en aquesta confusió, i per tant que la informació destriada de tot aquest magma, informació de veritat, costa molt de destriar-la. I després aquí apareixen allò del periodisme d'investigació, diguéssim, que és pràcticament inviable de tirar-lo endavant, perquè no hi ha interès, perquè costa diners, aquests dos elements, i després es ven com a periodista d'investigació filtracions interessades dels jutjats, de les policies, dels governs, i diu, no, mira que gran investigador ha tret el tema, dic, coño, però si te l'ha passat el jutge. I aquesta és la història, i avui ens trobem amb una informació, bueno, avui, ja fa temps que dura aquesta història, no?, de la utilització de xarxes estatals, etcètera, que controlen.
El que passa que el periodisme d'investigació és més barat que mai, eh?
Sí.
Amb un iPhone. Sí, fa 30 anys, vale, que necessitaves equips i professionals i satèl·lits, hòstia. Però el dia d'avui, si ets un bon periodista, periodisme d'investigació, hòstia, amb un iPhone fas, eh?
Necessites estona.
Necessites estona, i una cosa que el Xavier Vinader sempre ho diu, no? Diu, bueno, màquines. Sí, al final el que necessites és una persona que t'expliqui les coses des de dins. És el periodisme de tota la vida. Però allò que, vaig dir, quan em poso l'excusa als grans mitjans, no? És que és molt car el periodisme d'investigació. Home, no fotis. No, és el que diu la Laia, dona-li temps, el mateix sou que li dones, que no faci res més que allò. I
però això diuen que és car.
Sí, però jo crec que és més fàcil ara investigar que fa 30 anys o 40, hòstia, crec, eh?
Sí, crec. Bueno, pots creuar dades, ja, bueno, tot això es pot anar per aquí, però hi ha una confusió, o sigui, quan posem el cas Gal, no?, com va ser un paradigma que després l'hem vist repetit amb el mateix sistema. Quan tu amb un mitjà li vas donant tots els papers de la policia perquè els vagi publicant, i va marcant el tempo que li interessa anar-lo marcant, i això és el que està passant. Dius, bueno, això és investigació o és una utilització dels canals.
El cas Pujol és un altre.
El cas Pujol és similar. Bueno, no, jo crec que molts, eh? No, ara podríem fer. Aquell va ser una miqueta paradigmàtic perquè va ser novedors en el tractament, no? I després com reaccionava a l'altra banda buscant no sabien on, i després com acaba, o sigui, que és el més fort, no? Perquè del cas Gal són 32 assassinats i l'únic que s'ha investigat és el segrest de Segundo Marey, que és el primer cas. I tot el que més no ha passat res més, allà es va acabar, el soi del Felipe González i ja està, i bueno, això és l'escarni més gros de tota la història, que està tot per fer, és escandalós, no?
Escolti, hem de marxar perquè gairebé són les 10 del matí. Laia Altarriba, Andreu Barnils i Xavier Fornells, moltíssimes gràcies als tres per haver vingut a aquesta tertúlia.
Gràcies a tu.
Molt
gràcies.
Bon dia.
They'll learn much more.